Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Moltes coses avui per explicar-vos. El Barça venim de victòria per 0-1 a Vitoria davant l'Alavés. Bon resultat, però mal partit dels Blaugrana. De fet, ho va reconèixer el propi Xavi al final del partit, que ahir havia sortit cara, però que perfectament podria haver tornat a sortir creu, com altres dies. El Barça, que ja ha provat amb totes les combinacions possibles. Contra el Madrid, mal resultat, bona imatge. Contra l'Atlètic Club, mal resultat i mala imatge. I ahir, davant de l'Alavés, bon resultat i mala imatge. Els tres punts sumats ahir que li permeten al Barça seguir a un punt de la zona Lliga de Campions que marca l'Atlètic de Madrid. Seguim pendents a aquesta hora de dos noms propis al Barça. Ansu Fati, a aquesta hora cimera a la Ciutat Esportiva amb el futbolista i la seva família, Xavi, els metges, per decidir si passa pel quiròfan o no. Recordo que si supera de la seva lesió serien 4 mesos de baixa, per tant diria adeu a la temporada, i si no serien 2 mesos de baixa aproximadament, però el risc de recaiguda seria alt. Seguim també pendents, com cada dia, de Dembélé, que avui sí ha anat a entrenar-se. Ahir no ho va fer, que no es trobava bé, avui sí ha estat a l'entrenament. La jornada de Lliga ens deixa també la punxada dels dos primers classificats. El Real Madrid va empatar a 2 davant de l'Elx, amb reacció blanca al tram final del partit, i el Sevilla també 2-2 davant del Celta al Pizjuán. L'Atlètic de Madrid va patir molt, però al final li va donar la volta al marcador al temps d'afegit davant del València. Al final, els de Simeone es van imposar per 3-2. Si arriba a punxar l'Atlètic de Madrid, el Barça estaria avui en zona Champions. Actualitzo la classificació a primera, que té el Real Madrid com a líder 50 punts, el Sevilla en té 46, el Betis 40, l'Atlètic de Madrid 36, el Barça està cinquè amb 35 punts. El cap de setmana que ve no hi ha Lliga, i l'altre, el diumenge 6 de febrer, tenim Barça-Atlètic de Madrid a l'estadi del Camp Nou. Està en mal moment a l'Espanyol, que va caure golejat divendres a Cornellà per 1-4 davant del Betis. S'han encès les alarmes a l'Espanyol. Porta un punt l'equip de Vicente Moreno dels últims 12 possibles. I atenció al calendari que li ve ara. Atlètic Club, Barça, Sevilla i Villarreal. Està a la zona de descens a 9 punts, molt lluny encara, però al tanto amb la dinàmica en la que ha entrat l'Espanyol. Després ho parlarem amb el Quique Iglesias i el Javier de Aro. A segon, empat del Girona Montilivi davant del Lugo, empat a 1. El Girona es manté 6è a la classificació en zona de promoció d'ascens. Per cert, García Pimienta és el nou tècnic de la Unió Deportiva Les Palmes. El Barça femení campió de la Supercopa d'Espanya, golejant a l'Atlètic de Madrid per 7-0 a la final. Però el millor de la final no va ser el títol, va ser el retorn a l'activitat de Virginia Torrecilla després de superar un càncer. La futbolista de l'Atlètic de Madrid, que va ser mantejada per les jugadores del Barça al final del partit. Una imatge molt bonica, meravellosa, que ha donat la volta al planeta futbol. I allò dels contrastos. Aquest matí la capitana de l'Espanyol, Anahir Lomba, que ha hagut d'anunciar entre llàgrimes i molt afectada la seva retirada per culpa de les lesions. Li enviem des d'aquí una abraçada i molts ànims a l'Anahir. Després l'escoltarem. En bàsquet, el Barça es va emportar el clàssic de la Lliga CB ahir al Withing Center per 75-85. Hi ha relleu a la banqueta de l'Andorra. Destituït Ibon Navarro agafa el relleu al seu segon, David Audal. Atenció, és notícia d'aquest matí, notícia important. La Vuelta Ciclista a Espanya del 2023 sortirà des de Barcelona i Barcelona acollirà les dues primeres etapes de la cursa. Això feia 60 anys que no passava. A l'Obert d'Austràlia de tenis, aquesta matinada que ve, Rafa Nadal disputarà el seu partit de quarts de final contra el canadenc Shapovalov. I en handbol, a l'europeu, Espanya juga demà la classificació per les semifinals de la competició davant Polònia. Ahir Espanya va perdre el seu primer partit del torneig davant Noruega per 27-23. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem què us pesa més del partit d'ahir, amb què us quedeu, amb el bon resultat o amb la mala imatge? Amb el bon resultat sou resultadistes al 40%, amb la mala imatge la majoria, el 60%. En clau espanyol us preguntem si creieu que l'Espanyol patirà per no baixar. Creieu que sí que patirà el 44%, que no el 56%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passen gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio! ¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope! Comienza el partido. Balón para Bolsi. Ferran Torres. Para Pedriz, entrando el tiro. ¡Fenomenal! ¡Qué tirazo! Puede haber peligro para Abde. Abde en el lateral. Va a centrar. ¡Corner! Dio en Javi López. ¡Balón a córner!
¡Ojo al córner!
¡Ojo! La guardia envió finalmente de nuevo a córner.
¡Vamos, vamos!
¡Qué bueno! ¡Gol de milagro!
Anima. De los dos campos se la pedía Ferran. Va a llegar a Ferran. Lleva la bola Ferran. ¡Tiro! ¡Fuera! Tiró mal, alto. El tiro de Ferran Torres.
Primer contraataque.
Rioja para Pera Pons. Se va a meter Pera Pons. ¡Tira! ¿Pero qué hace? Se la ha dado a Ter Stegen. Ahí está Luis Rioja. La mete por la izquierda, el centro. ¡Se pasea por la línea de gol!
¡Ay, ay, ay!
Se pasó la bola. Un empate a ser en el marcador. Jason que la pone. El rechace de la defensa va a llegar para Rioja. Con el pie derecho ante Jordi Alba. Va a centrar fenomenal el remate. ¡Fuera!
¡Uy!
El remate fuera por poco a la izquierda. ¡Cuidado! Frenkie de Jong había fuera de juego. ¿O no? Frenkie de Jong la mete. Cantamos el gol. En el tiempo de juego, el remate de Ter Stegen.
Ya siempre acaba sufriendo, siempre
con qué
sufriendo.
Facilidad le rematan al Barça,
final. 3 puntos al final para el Barça en este partido no demasiado brillante, pero 3 puntos, se queda con 0 en la vez 0-1. Vale el gol de Frenkie de Jong. Roberto, Elena, Roberto.
3 puntos.
Efectivament, Oli, no demasiado brillante la victòria del Barça ahir a Mendizorroza. Aquesta és la pel·lícula del Alavés 0, Barça 1 al tiempo de juego de la Cope. Victòria del Barça en un mal partit dels de Xavi, que com a mínim aquesta vegada sí que es van endur els 3 punts i continuen a un de l'Atlètic de Madrid, a un, per tant, de la zona Champions. En 2 setmanes, diumenge que ve, no l'altre, tenim Barça-Atlètic de Madrid al Camp Nou.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recuperem abans de buscar la rabiosa actualitat del Barça alguns documents postpartit que es van dir després del partit ahir coses interessants. Comencem amb el tècnic Xavi Hernández, satisfet per la victòria, però no amb el joc del seu equip.
Bé, de la mateixa manera que el dia, per exemple, del Madrid, de la Supercopa, surt satisfet i perds el partit, doncs avui no surt satisfet amb el joc, no? Però al final són 3 punts d'or. En un camp difícil, gelat, crec que només ha guanyat el Madrid aquí, va ser el mes d'agost, però hem de jugar millor, hem de generar més coses, hem d'interpretar millor el joc. Ara ens donarà molta moral i molta confiança aquestes 2 setmanes per interpretar millor el joc, per treballar molt el model, per la idea i que els jugadors ho vagin entenent. Els jugadors també estan en un estat de confiança doncs, baix i els hem de recuperar també anímicament. Els jugadors, com celebrat el vestidor, com algú tremendo, no? I això diu molt. Jugadors molt criticats, a l'entorn tampoc moltes vegades ajuda. Per això estem en un moment de patir, en un moment d'estar units, d'estar tranquils, que costarà, però que hi ha vida, que ja vaig dir ahir que el sol no va sortint, doncs avui ha sortit a menys un grau. Així que content, molt content.
Marxava, tot i el partit del seu equip, content Xavi amb el resultat. Només un petit matís, que li van passar malament les dades a Xavi, a més del Madrid i del Barça. Aquesta temporada, el Mallorca, l'Osasuna, el Betis i el Celta han guanyat el camp de l'Alavés, que no és ni molt menys un fortí aquesta temporada. Un dels criticats als que referia Xavi és Jordi Alba, que ahir va voler tenir el dret a rèplica i es va defensar de les, jo crec, merescudes crítiques que va rebre després del mal partit que Jordi Alba va fer a Sant Mamés.
Bueno, me siento señalado pues muchos años ya, muchos años, no es la primera vez que me pasa, ¿no? Pero bueno, acepto todas las críticas, es parte del circo este que se genera y bueno, lo tengo asumido ya de siempre. Juego un buen partido, no se va a hablar de mí y si juego normal, pues se me va a criticar porque no he dado dos asistencias y si no juego bien y como el otro día, que lo reconozco que no estuve bien, nada bien, pues se me va a matar. Tengo el respeto de mis compañeros, tengo el respeto de mi cuerpo técnico, de todos los cuerpos técnicos que he tenido y al final jugar 10 años en el Barcelona no, nadie me lo ha regalado, ¿no? Entonces siempre se señala a los veteranos cuando se pierde, cuando se gana pues es diferente. Pero bueno, hay veteranos en todos lados. Parece ser que solo hay veteranos en Barcelona.
Jordi Alba, que diu que accepta les crítiques, és evident, sentint el seu to de veu i les seves expressions, que bé no les encaixa. I sentirem també a Frenkie de Jong, que va fer el gol de la victòria del Barça ahir a Mendizorroza. Va cridar l'atenció el que va dir sobre la derrota contra el Real Madrid. L'holandès no comparteix el discurs o el relat que es va fer després del partit apel·lant a l'orgull per part, entre d'altres, del president Laporta.
Yo creo que también el Madrid no jugamos mal, pero me da un poco pena que estamos diciendo que estamos muy orgullosos cuando perdimos de Madrid. No tiene que ser así cuando eres Barça. Cuando pierdes siempre tienes que estar decepcionado.
Frenkie de Jong, que ahir va estar una miqueta millor, tampoc va fer un grandíssim partit, però va estar una miqueta millor del que venia jugant darrerament. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
L'Helena, que ha tornat aquest mateix matí de Vitòria, i també tinc aquí el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda als dos.
Víctor, que estem pendents ara mateix d'Ansu Fati, d'aquesta cimera que hi ha a la Ciutat Esportiva, on s'ha de decidir si el futbolista passa o no finalment pel quiròfan.
Sí, des de les dues està en marxa aquesta reunió mèdica a la Ciutat Esportiva. Estan presents Ansu Fati, el seu pare Bori, el germà Brahima, Xavi Hernández i el cap dels serveis mèdics Ricard Pruna. També ha estat mitja hora a les instal·lacions del Barça Rafa Ayuste, el vicepresident esportiu. El club té clar que s'ha d'operar d'aquesta lesió al tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Seria una operació a Turku, a Finlàndia, com en el cas d'Ousmane Dembélé i de Sergi Roberto, amb el doctor Lassi Lempainen, i estaria entre 3 i 5 mesos de baixa. Com no hi ha cap presa amb Ansu Fati, i a més amb el seu historial, tornaria cap a la pretemporada 22-23. El jugador, evidentment, té por al quiròfan, també després d'aquest historial, i ell prefereix un tractament conservador que el tindria entre 7 i 10 setmanes de baixa, però amb un alt risc de tornar a recaure. Avui, en aquesta reunió, que encara segueix, l'intenten convèncer que superi, serà ell qui decideixi, evidentment, i serà després d'aquesta decisió quan el club comunicarà què faran amb Ansu Fati. Aquest comunicat pot arribar entre aquesta tarda i demà.
Perfecte, Víctor. Si durant el programa hi ha alguna novetat, la portem a l'antena, d'acord?
Perfecte.
Gràcies. Helena, tu has estat en contacte durant el cap de setmana amb l'entorn més pròxim d'Ansu Fati i el futbolista. Avui està una mica millor, però ha passat un cap de setmana molt dolent, no?
Sí, ahir m'explicaven fonts molt properes a Ansu Fati que després de tenir aquesta reunió amb el club que t'explicava el Víctor, amb el doctor Pruna, amb Xavi, amb la seva família, ell va sortir d'allà plorant i que va passar dos dies molt difícils, el de divendres, el de dissabte, on estava enfonsat, on veia una altra vegada tots els fantasmes del passat, perquè a més és que Ansu Fati ha estat 11 mesos parat per aquesta primera lesió del genoll, entrant i sortint del quiròfan, després dos mesos més quan es va lesionar a Vigo el 6 de novembre, i aquesta lesió al bíceps femoral es tracta d'una recaiguda d'aquesta mateixa zona que va patir el partit de Vigo. Per tant, ell estava destrossat, em deien. Ara bé, ahir ja va començar a canviar una mica el xip, estava més animat i pensant en aquesta nova reunió, sent conscient que des del club l'han recolzat en tot moment, que té també la plena confiança de Xavi Hernández i que tota la família s'ha bolcat com una pinya, com són els Fati, perquè tot surti bé i, per tant, han sigut hores complicades, però ja comença a veure una mica més la llum, pel que em deien ahir la nit en Sofati.
Molt bé, doncs és normal que estigui trist i preocupat, com estem tots, per la dinàmica de lesions en la que ha entrat, que no cal ni dir-ho. Esperem que en Sofati pugui sortir tan aviat com sigui possible. L'altre nom propi del que estem molt pendents des de fa molts dies, Elena Dembélé, ahir no va anar a entrenar-se, tot i que estava citat, l'home va dir que es trobava malament, avui sí que hi ha anat, no?
Avui ha anat a la ciutat esportiva, apareixia amb el seu cotxe conduint a 11:45, 45 minuts abans que comencés la sessió. S'ha exercitat amb normalitat, el club ha difós imatges on veiem a Dembélé entrenar-se amb la resta dels seus companys. Ahir va al·legar que tenia dolor d'estómac, que el van començar a trucar del club perquè no es presentava a 10:45 del matí quan estaven tots citats a la ciutat esportiva. No apareixia i ell, Dembélé, en aquesta trucada va al·legar que no es trobava bé. Els jugadors, tots els futbolistes, estan obligats a anar-hi a les instal·lacions del club, vagin o no convocats, per escoltar la llista de Xavi. Després els descartats es queden a Barcelona. Per això Dembélé tenia l'obligació. Bé, 3 hores i mitja després de que el club donés la convocatòria, van emetre un comunicat estrany informant d'aquesta indisposició gàstrica. També et dic que certes persones dins de l'entitat estaven molt molestos amb Dembélé, i Xavi, quan li vaig preguntar, ja va deixar clar que si s'hagués trobat bé, que si Dembélé hagués estat bé, la situació no hauria canviat, és a dir, que l'hauria deixat fora per decisió tècnica en aquest pols que mantenen el Barça i Dembélé per la seva renovació. Continua, em deien fonts del Barça, enrocada la situació, perquè el jugador insisteix en que ell vol quedar-se i el Barça li continua plantejant la mateixa disjuntiva: o renova amb aquesta oferta a la baixa amb les condicions del club, o que es busqui una sortida, que surti abans que tanqui el mercat, que és dilluns que ve.
Sí, sí, estem amb la recta final ja d'aquest mercat d'hivern, per tant, a veure què passa en els propers dies. Torna a entrar a l'estudi el Víctor Navarro, perquè s'ha acabat ja la cimera per en Sofati.
Sí, ha acabat ja, ha sortit en Sofati en una furgoneta, l'han tapat, havia entrat conduint ell, però ara ha marxat en una furgoneta negra i ha marxat de la ciutat esportiva, així que 1 hora i quart més o menys de cimera, i ara esperem aquest comunicat de la decisió que prendrà en Sofati sobre operar-se o no d'aquesta lesió que té.
Perfecte, fem una mínima pausa i li pregunto a l'Arena Condis un parell de coses més.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio. Volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Helena, em deies que et consta que la victòria del Barça d'ahir al camp de l'Alavés va ser molt celebrada, ho deia Xavi, no només pels futbolistes, també pels directius que es van desplaçar allà, no?
Sí, sí, perquè els vaig veure de ben a prop, el president Laporta, el vicepresident Rafa Juste, Jordi Cruyff i alguns directius somreien de felicitat després de tant patiment que es va viure a la llotja, no? Perquè fins al minut 87 no va arribar el gol de Frenkie de Jong en el primer remat a porteria del Barça. La sensació, jo diria, Joan, que entre la comitiva del club és que pràcticament s'havia guanyat un títol, perquè era una necessitat, una urgència, sumar una victòria després de 15 dies molt durs, un empat a Granada en Lliga, eliminats a la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid i a la Copa del Rei a Sant Mamés. És una victòria, segurament en un dels pitjors partits de l'era Xavi, però són 3 punts d'or que acosten el Barça a la zona de Champions, que és el gran objectiu aquesta temporada i que ara està a un punt, amb un partit pendent encara, aquest Barça-Rayo que s'ha de disputar.
Sí, sí, és evident que en aquesta situació de reconstrucció en la que està el Barça, cada victòria, tal i com està la situació, és molt valuosa. Un apunt de Mercato, que ha canviat la situació de Luc de Jong, que fa uns dies estava pràcticament fora del Barça i al final es quedarà, no, Helena?
Canvi de plans, ho explicàvem ahir a Tiempo de Juego, durant la transmissió del partit de l'Alavés-Barça. El club volia col·locar-lo al mercat d'hivern, però finalment han decidit frenar la seva sortida i Luc de Jong es quedarà fins al juny, que és quan acaba la seva sessió procedent del Sevilla. Ahir de Jong no marca, però ha fet 3 gols en els últims 4 partits. Aquests registres i també la dificultat del Barça per firmar gol en aquest mercat d'hivern han fet canviar la postura de l'entitat. Luc de Jong, recordem, es va negar en el Cádiz quan els dos clubs ho tenien tot fet, tot tancat, i ara sembla que ha sortit amb la seva i es quedarà a Barcelona aquest mes de gener fins que acabi la seva sessió a l'estiu.
Perfecte, Condis. Sobre finestra de partits de seleccions a Sud-amèrica, per tant, els americans del Barça són els únics que marxen, no?
Han marxat ja, han marxat els tres defenses amb les seves seleccions. Araujo a Uruguai continuarà jugant amb la fèrula a la mà. El van operar, recordem, i els 5 dies ja estava disputant el clàssic de la Supercopa d'Espanya. No es vol perdre tampoc els compromisos amb la seva selecció. Dani Alves amb Brasil, Tite l'ha convocat, ahir va ser suplent després de 3 titularitats consecutives, i el que el va substituir, Serginho Dest, també se'n va amb la seva selecció als Estats Units.
Condis, gràcies per la informació, estem en contacte.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé. I abans del debat, amb el Minguella i el Poli Rincón, parlem de futbol femení, que ens deixa les últimes hores dues imatges de contrastos. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça campió de la Supercopa d'Espanya, 7-0 a l'Atlètic de Madrid, però, sens dubte, Silvia, la notícia del partit va ser el retorn a l'activitat de la futbolista de l'Atlètic de Madrid, Virginia Torrecilla, que ha superat un càncer, un fet que les futbolistes del Barça van celebrar, diria que pràcticament més que el títol.
Sí, senyor. Una imatge emotiva al final del partit, exemplaritzant. La Virginia Torrecilla és exjugadora del Barça també, companya de les jugadores del Barça a la selecció espanyola. L'estimen moltíssim i van acabar mantejant la jugadora de l'Atlético, que va jugar els últims 5 minuts de partit, i segurament va ser més notícia això que no pas el títol del Barça, el primer de la temporada. Portada a molts diaris aquesta fotografia. El periòdico diu campiones en tot, La Vanguardia diu campiones ejemplares, L'Esportiu titola d'un altre món. Aquesta jugadora que ha superat un tumor cerebral i que torna a jugar després de 2 anys de lluita, va acabar entre llàgrimes i agraïda.
Sí, encima veo manteada por el Barça, ¿no? Por el equipo rival. Yo tengo muchas amigas en el Barça, creo que la selección también hacemos mucha piña para todo. El fútbol ha estado conmigo en todo momento, sobre todo el fútbol femenino, todas las compañeras han estado en contacto conmigo durante todo mi proceso, han sido como una familia para mí, así que tengo que agradecerlas todo lo que han hecho por mí, de todos los equipos, especialmente en el Barça y en mi equipo, obviamente, pero que para mí es un orgullo y dar las gracias al Barcelona por todo lo que han hecho por mí, de verdad.
Virginia, protagonista al migdia, i la protagonista esportiva va ser la Caroline Graham Hansen, la noruega, que va fer un hat-trick, va donar 2 assistències, va ser escollida MVP i després del partit deia que aquest guardó el mereixia la Virginia.
A mí hoy era el MVP del partido, porque después 2 años con tanto dificultades, con tanto enfermedad, era un gran día para ella, para fútbol y para fútbol femenino en España, que ya podía volver a jugar fútbol. Para mí hoy era el real MVP del partido.
Generosa la Caroline Graham Hansen, que també s'ha hagut de recuperar d'uns problemes cardíacs, totalment recuperada. Després del partit, la Virginia Torrecilla va explicar més una anècdota amb Caroline Graham Hansen, que és que no la coneix, però quan va caure malalta li va enviar un missatge dient-li que esperava que es recuperés i que es tornessin a trobar al camp. Així va ser ahir.
Doncs sí, ha estat realment molt bonic i molt edificant tot el que ens ha deixat el postpartit d'aquesta final de la Supercopa d'Espanya entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Sílvia, gràcies.
Adéu.
I el contraste el trobem a l'Espanyol femení. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda.
Aquest matí hem vist com la capitana de l'Espanyol, Anaïs Lomba, anunciava entre llàgrimes la retirada del futbol per culpa de les lesions.
Sí, és la Lombi, no és una jugadora qualsevol, com la Diana Martín, com la Raquel Cabezón, 32 anys, va ser santo i senya, com es diria, de l'espanyolisme fa anys, va marxar a València, a altres clubs, i va tornar l'any passat per intentar salvar l'equip. No ho va aconseguir i es va quedar, però amb un genoll fet malbé. Fa unes setmanes es va trencar el cartílag i el menisc una altra vegada i no ha pogut seguir. Es quedarà a l'estructura de l'Espanyol. Escolta-la i emocionat, Bayori.
He llegado a acostumbrarme a desayunar pastillas y a vivir con el dolor, aunque últimamente no era capaz de caminar los días después de los partidos y no conseguía estar bien para poder entrenar. Esto me hacía pensar que el final estaba cerca. No imaginaba que no sería en el campo con mis compañeras, luchando por un ascenso que me obsesiona desde hace medio año. Me tengo que ir con una herida abierta que le pido a mis compañeras que me ayuden a cerrar. Gracias a vosotros, pericos. Ahora seré una más con vosotros en la grada. Sigamos disfrutando del camino. Lo mejor de Barcelona siempre ha sido y será ser del Español. Muchas gracias.
Amb l'auditori Juan Segura Palomares, ple de gom a gom per acomiadar del terreny de joc, quedarà evidentment treballant pel club la Lombi.
Li enviem una abraçada i ànims a la Nair. Quique, d'aquí una estona parlem de la situació dels nois, que ha entrat en una dinàmica perillosa, l'Espanyol, eh?
Sí, senyor, aquí m'espero.
Perfecte, serà d'aquí una estona. De seguida obrim el debat, Esportscope.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Què significa per vosaltres tenir la millor futbolista del món a la plantilla de companya?
Per mi, sent tan jove, és increïble perquè puc aprendre moltíssim, no, d'ella.
Jana Fernández, un plaer, gràcies per atendre'ns.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És dilluns, per tant, toca saludar Esports Cope a la mítica parella que ens acompanya cada dilluns, el Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics, com anem?
Molt bé, i tu què tal? Tot bé? Tot controlat?
Sí, home, sí? Acabem d'acabar el programa amb el Pito Abril, sempre triomfant aquí.
La porteria,
I dient la veritat a la porteria,
sí.
I ara ja estem pel debat, el que faci falta.
Perfecte, magnífic. Poli Rincón, què tal? Muy buenas, Poli.
Hola, buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José? ¿Qué tal?
Bueno, aquí recuperándome.
Estás contento, ¿no? Estás contento.
Minuto 87, tú.
Partidazo de ayer, ¿eh? Partidazo.
Tú. Yo me voy a pasar al baloncesto, tú, al hockey sobre hierba.
No, no, escucha, al de las féminas que es mejor, al fútbol de las mujeres que es mucho mejor.
Al femenino, exacto. Exactamente. Que marcan goles.
Bueno, ja ho va dir Xavi Minguella, que va sortir cara, però podia haver sortit creu una altra vegada, ¿eh? Bueno, la cosa...
Sí, bueno, perquè és que en la vida hi ha coses que no poden ser, i quan tu no tens un bon equip, pues un dia pots guanyar, perquè les coses poden ser que al contrari i tal, però majoritàriament et costarà molt guanyar i perdràs diverses vegades, que és el que li passa al Barça.
Sí.
I aquesta és la realitat, i llavors ahir, pues mira, va haver aquella jugada. El més divertit és que el que comença les jugades a l'Alba,
sí,
que li pega amb la dreta,
sí,
i li pega amb la dreta i fot la pilota una trajectòria estranya i va parar el Ferran, i el Ferran va amb l'altre i fa un gol. Vull dir una cosa que si la prepara no torna a sortir. Però sí, bueno, però va ser la victòria que si no es guanya ahir, durant 15 dies, sí, aquí la premsa mata tothom,
De todas las formas, si me permites, te voy a decir una cosa, a ver si estamos de acuerdo. Es que se empeñan en cosas que no pueden ser. El sistema no lo hacen los entrenadores, lo hacen los futbolistas. ¿Es así o no es así, José? Los futbolistas. Y si tú no tienes los futbolistas para un sistema, no los tienes. No los tienes, no te olvides. Es que tú no puedes jugar el fútbol ese que estamos inventando, que quiere inventar Xavi, que me parece muy bien, que quiere inventar lo que dice, y que él no tiene la culpa cuando pierde el equipo, pero sí cuando hace, o como ayer, que gana el partido como lo gana. Porque el partido fue, y vamos a ser realistas, parecido al del Madrid. O sea que, a ver si me entiendes, fue un truño total y absoluto.
Ah, el del Madrid que jugó ayer en Madrid. Ah, vale. Pensaba que decías el el Barça-Madrid, no, no.
No.
Okay, okay.
No. Estoy hablando del partido ayer del Barça. El Barça remata ayer dos veces.
Sí.
Y el Alavés, como está el Alavés, lo tuvo en jaque todo el partido.
No, y tuvo dos ocasiones claras también, que podía haber metido.
Claro, como dice José, si no llega a pasar la jugada que pasó, que es muy rara, pues chico, te vas con el 0-0. ¿Qué pasa? Que hubiera vendido la moto, los brotes verdes, estamos no sé cuánto. A ver, esto es el Barça. Y al Barça hay que mirarle como el Barça. Y hay que juzgarle como el Barça, como se le juzga al Madrid. Es que tú no puedes ser aquí inflexible. Y ahora, si tú quieres vender la moto de la... No, que sé, es que no sé ni cómo ponerlo, lo del sistema, la idea. No. Es que no tienes, que tú no estás de jugador. Y los que estaban a tu lado ya no están ninguno. Prácticamente ninguno. Te queda Piqué y te queda Busquets. Se acabó. Y ya no están como están.
No, Barcelona, Poli, la plantilla del Barça tiene un grupo de veteranos que han sido historia, que han conseguido muchos éxitos, pero que tienen 34, 33, 35 años, que lógicamente al ritmo de partidos que se juega ahora cada tres días, lo tienen que acusar, pero no, esto no es culpa de ellos, esto es que es esto, mira.
Es que es la realidad, exactamente.
Luego hay un grupo de jóvenes que tendrían que estar la mayoría en el B, que por las circunstancias están jugando contra jugadores muy hechos de primera división.
Claro.
Y luego hay jugadores que el club no querría, como es el Van Haite o es el Van de Jong o todos estos, que en circunstancias normales no tendrían nivel para estar en el Barça, en un Barça de primer nivel. Entonces, todo esto junto hace una mezcla que no puede funcionar, que puedes ganar ayer, sí, que puedes ganar, tal, pero claro, esto ligarlo y hacer un equipo ganador va a costar mucho. Va a costar mucho, esto es así.
Ahora que yo miro la clasificación, Poli, y cuando veo que el Barça, con la temporada que lleva, tan mala, y lo veo que está a un punto del Atlético de Madrid, digo,
pero
¿qué pasa aquí?
Pero vamos a ser realistas, que el Atlético de Madrid, y ojalá siga muchos años Simeone, porque bueno, escúchame, es que tampoco está bien.
Claro, es que ayer, si no acaba ganando el Atlético de Madrid, el Barça hoy estaría en Champions.
No, pero fíjate tú lo que me estás diciendo. Un partido que lo gana como lo gana en el descuento, con lo que ya dieron y todo el tema, en el que el Valencia para mí fue tremendamente superior hasta los tres cuartos de partido, el último cuarto hora del segundo tiempo, vamos a ponerle, y luego le remonta, le mete dos goles en cinco minutos.
Sí.
Es que eso, yo, como entrenador del Valencia... Yo me cabreo porque te voy a decir una cosa, si ves el partido, es que el Valencia, es verdad que se lesionan, si le quitan varios jugadores importantes y pierde al central, tiene que hacer varios cambios y la cosa le va a peor. Pero te voy a decir una cosa, con todos mis respetos, ¿de qué estamos hablando? ¿El Valencia cómo está? ¿Cómo está? ¿Y el Atlético de Madrid cómo está? ¿Cómo está el Atlético de Madrid? Con la mejor plantilla, José, con una plantilla mejorada del año pasado que ganó la Liga. Sí, sí. Es que tú mira la plantilla que tiene el Atlético de Madrid. Ojo al parche,
Pero los jugadores están, sobre todo en el caso del Atlético de Madrid, muy reventados.
Totalmente.
Están sin chispa.
Están hastiados. Yo los veo tristes, agotados. Sí.
Claro. Y tienen que ir a cada partido en la Copa de Europa. Tal, finales, ahora en la Liga, hasta el último momento y tal. Y claro, esto no da para más. Es decir, es que el tema del COVID y el calendario que hay...
El calendario, sobre todo el calendario.
Claro, lo primero que lo sufren son los futbolistas.
Pero además, fíjate, pasamos.
Y el Sevilla, ¿cómo está el Sevilla? Porque el otro día estaba perdiendo...
También pincha.
Claro, entonces es que va siguiendo... Es una competición este año muy atípica.
Es un despropósito, porque fíjate, les han metido, en una semana les han metido cuatro partidos. Y ahora se van a tirar 10 días sin jugar ningún partido.
Sí, sí. Al fin de semana no hay fútbol.
De verdad, vosotros entendéis algo de esto, en serio. ¿Entendéis algo? Yo es que no entiendo por qué tenemos que llevar a los futbolistas y todas las lesiones. ¿Habéis visto la cantidad de lesiones todos los fines?
Hablando de lesiones, Ansu Fati, Minguella, ¿estás preocupado?
Pobrecito mío.
Bueno, Ansu Fati ya se
dijo en su momento.
Esta es una lesión muy muy complicada. Yo no sé si que habrán decidido hoy, no me he enterado.
Os habrán aviado.
Pero es una lesión muy complicada,
sí,
en el que fíjate que hay antecedentes muy duros. Es decir, esa misma operación de quitarle el menisco la tuvo Rojo, que fue un jugador que iba para Fenómeno, que le dieron el segundo mejor jugador.
¿Te acuerdas? Qué bueno era.
Maradona y Rojo en un Mundial Juvenil en Tokio. Sí, sí. Y nunca volvió a ser el mismo. ¿Entiendes? Y el Captum, que fue un jugador que apuntaba muy bien en el Barça B, tuvo una lesión parecida o la misma, llegó a jugar en el Betis.
Sí, sí.
Sí.
Y cuando le pasó lo de a Fati, le pasó esto, una emisora le llamó a Katum y él explicó la situación y él dijo, con esta lesión el problema que tienes es que pierdes la estabilidad.
Sí. Yo te voy a decir una cosa.
Lo escuché yo.
Y eso te hace entrar en una dinámica de lesiones de la que ya es complicado salir.
No, pero yo, si me permití, voy a decir una cosa que para mí, que por desgracia sé un poquito de las rodillas, porque me las han quitado ya, ya he terminado quitando, ya me han hecho las dos prótesis enteras de las dos rodillas, o sea, figúrate tú, pasando por los meniscos, por los ligamentos cruzados, por lateral interno, lateral externo, todo antes de quitarme las rodillas, bien dicho esto, ¿no? Entonces, alguna noción tengo, pues yo creo que para mí el fallo estuvo que lo hicieron debutar, o sea, lo hicieron reaparecer muchísimo antes de lo que tenía que haber reaparecido en su momento. Acuérdate que este chaval el año pasado, exactamente, le meten en un partido y al siguiente ya no pudo jugar. Entonces, para mí,
muscularmente, sí.
No, es que esta lesión, como tú dices, al perder la estabilidad, la rodilla ya no va igual. Y al no igual, tú sabes, cuando tú apoyas, como hace un futbolista, con la potencia que lo hace, o frenando en seco, que tú metes la rodilla y la tienes que clavar, cuando tú tienes esa inestabilidad en la rodilla se mueve para un lado y para otro, aunque no se ve, pero la rodilla hace plas plas. Y ese plas plas
Afecta,
se va cargando,
afecta al resto de músculos.
Se va cargando todo.
Y luego
todo.
Psicológicamente, Poli, cómo recuperas a un chaval que en dos años, un año y medio, le metes dos operaciones y, bueno, es que tiene que ser difícil.
Está tocado.
Yo os digo una cosa, o le dan tiempo, porque este es un futbolista extraordinario, lo tiene todo. Sí. Joan, lo tiene todo,
Muy bueno.
Es extraordinario, tiene gol, tiene regate, tiene velocidad, lo tiene todo. Sí. Yo te digo, o le dan tranquilidad, pero no de un día, de dos, no, de meses, estoy hablando de meses, y lo recuperas bien o se acaba el futbolista, ¿eh?
Esperemos que no. Mingueña, Poli,
no,
una abrazada fuerte a los dos.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Fuerte abrazo. Igualmente. Vamos para adelante.
Hasta luego. Seguimos. Adiós. Sí.
El 31 de enero, en el Teatro Lliure de Montjuïc, celebramos la 74 edición de la gran gala de Mundo Deportivo. Saúl Cravioto, Alexia Putellas, Pedri o Garbiñe Muguruza, entre muchos otros, forman parte de la lista de candidatos que aspiran a ganar el premio al Deportista del Año. Un gran día en que el deporte se viste de gala con Mundo Deportivo. Con el patrocinio de Repsol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puede que no te haga falta nada.
Parlem ara de l'Espanyol, Quique, que està en una dinàmica preocupant, eh? L'equip, Quique?
Sí, a segona fa molt de fred, com diu el comunicat de la Curva aquest matí, i com que fa dos anys l'Espanyol va baixar d'aquella manera tan abrupta i l'any passat es va passar tan de fred a segona divisió, el soci, l'aficionat, el perico té por. I tot i que l'Espanyol està, Joan, 9 punts per sobre del descens, 18 punts Cádiz, 27 l'Espanyol, doncs ara hi ha més d'un que només resa perquè s'aconsegueixin aquestes 3-4 victòries i que l'Espanyol es mantingui a primera divisió. Amb tonteries com les que va fer RDT és més difícil, autoexpulsat, no jugarà a Sant Mamés d'aquí a dues setmanes, es farà llarg això, Dida Quimelamet s'han de recuperar de Covid, veurem què té Ángel Herrera perquè porta mes i mig desaparegut, i aquest matí, com deia, comunicat de la Curva, demanant una crida a la unitat, a tota la massa social. Això sí, s'ha de ser ambiciosos i exigim a l'estar més a dalt possible. Fem memòria al fred que es passa a segona, el rival és el Barça i no nosaltres mateixos. Veurem què passa. Avui l'equip fa festa, torna a la feina demà a la tarda.
Tinc el Javier de Aro, el director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú ya hace muchas semanas que estás preocupado, así que imagino que después de lo del viernes todavía más, ¿no?
Sí, sí. El problema es que no va a pasar nada. Lo digo porque quedan dos semanas para que se juegue el partido contra el Atlético de Bilbao. Y luego tenemos bueno, Atlético de Bilbao, Barcelona, Sevilla y Villarreal.
Vaya calendario.
El calendario es complicado. Es decir, yo creo que vamos a sacar 0 de 15. Lo tengo clarísimo porque al equipo no lo veo, es que va de caída libre. Que me equivoque, ojalá me esté equivocando en mis predicciones y pase todo lo contrario, es decir, que consigamos puntuar en Bilbao, que le ganemos al Barcelona, todo eso me encantaría, pero la imagen que está dando el equipo es la de un equipo sin alma. Lo de Raúl de Tomás es la segunda autoexpulsión que se hace, la segunda. Pero bueno, yo lo tengo que defender, porque por lo menos es el único que le puso corazón, le puso ganas, le puso interés, le puso tensión, porque había jugadores que se paseaban en el campo. Y a veces no sé si atacamos, si defendemos, no sé lo que está pasando. Claro, el problema es, ¿cuál es la relación que tiene el presidente con Rufete para mantenerlo como lo está manteniendo? ¿Cuál es la relación Durán con Rufete? ¿Cuál es la relación Rufete-Vicente Moreno? Es decir, aquí hay una serie de preguntas que me está costando digerir y ver por qué está pasando lo que está pasando. Que alguno dirá, no pasa nada, que tenemos 27 puntos, que estamos a 9 de la salvación. Pues ya está. Bueno, si este es el objetivo, me pondré a jugar con la PlayStation y ya está.
Aquí lo peligroso, Javi, son las dinámicas. Que,
claro, claro.
Yo en el mundo del fútbol nada se puede dar por sentado y a lo mejor
por supuesto.
Vas a San Mamés y ganas y le ganas al Barça y tal, pero ya las dinámicas son peligrosas, ¿eh? Son peligrosas.
Mira, hace dos años nadie se pensaba lo del descenso. Nosotros decíamos en septiembre que vamos mal, que ojo, que ojo, que ojo, y acabamos en segunda. Y a mí comunicados como el de la curva me parecen que son comunicados que los podía haber firmado alguien del club.
El director de comunicación.
Comunicado de la curva.
La curva sí que hi ha hagut altres anys que ha estat molt més verigera encara, però bé, és la seva decisió.
No, és evident que... Opinión, però a mi me parece
és evident, Javier...
El camino no es ese.
És evident, Javier, Joan, que... rebent 2-3 gols per partit és impossible que l'Espanyol tiri cap endavant. És a dir, o es torna a tancar la defensa, torna el porter a parar, els centrals a defensar i ens ajuntem a darrere, o aquí no hi ha res a fer, perquè, és a dir, a dalt és RDT i res més, i la buidor més absoluta,
Sí, sí, además yo tengo una otra pregunta, que es ¿los jugadores confían en el sistema o ya no confían tanto en Vicente Moreno?
Yo pienso que es un problema psicológico, Javier.
Bueno, es que
más que
el tema psicológico, Quique, llevamos hablando tantos años de que somos un equipo mentalmente frágil, que al final yo creo que todo el mundo que viene aquí piensa, bueno, mira, vivo en Barcelona, vivo la madre bien, no tengo exigencia y no va a pasar nada. Y da lo mismo la fragilidad o no fragilidad, pero que no se me va a exigir. Y como no se me va a exigir, pues da lo mismo lo que haga. Pero hay imágenes del partido de otro día con el Betis que son dantescas. Jugadores que no corren, errores garrafales delante de puerta, y luego yo creo que hay situaciones de futbolistas que están siendo titulares que no se explican. Y ahí creo que se está perdiendo, evidentemente están perdiendo un poco los papeles.
En Barba, por ejemplo, ¿no?
También.
En Barba no estuvo bien, otra vez.
Aleix tampoco estuvo bien.
Sergi Gómez no está bien.
Claro.
En fin.
No, que son muchas cosas que se están juntando. Pero yo no entiendo a veces las alineaciones de jugadores que se está demostrando que no están bien. Y ya no hablé, y podríamos analizar el tema del lateral derecho, porque solo tenemos un lateral zurdo, qué pasa con el famoso 6 que nunca ha llegado a venir, qué es lo que nos hace falta. Bueno. Es que son muchas cosas. Luego jugadores que se dedican... Bueno, y es un tema muy personal, ¿no? Pero tú no puedes perder un partido 1-4 y luego salir en redes sociales como si fueras un influencer, como si te diera lo mismo todo. Es que hay que tener un poco de dignidad, y a mí eso me duele muchísimo, sinceramente. Bueno. Tú ganas al Betis 4-0, y como si quieres salir en pelotas.
Sí, pero claro. Si el resultado es malo hay que taparse un poquito.
Claro, hombre, hay que tener un poco de respeto hacia la gente, hacia la afición, hacia la institución. A mí nunca se me ocurriría, después de perder 1-4, colgar fotos en redes sociales, como si no hubiera pasado nada. Es que me parece increíble.
¿Y quién ha hecho
bueno,
eso?
Oye,
¿quién ha hecho
si
eso?
Lo permite el club.
¿Quién ha hecho eso?
No lo voy a decir, que cada uno lo mire.
Bueno, pues ahí está Twitter y se puede investigar.
Twitter e Instagram.
Instagram, ok. Javi, gracias.
Un abrazo.
Doncs així està l'Espanyol. I com està el Girona, Albert Díaz? Bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom. No està malament, perquè segueix en aquesta zona noble, si m'ho permets dir, de la Lliga Smartbank, però hi ha un regust agradós després de l'últim partit, perquè no s'ha perdut, però és cert que jugant a casa i davant un rival inferior, sobretot a la classificació com és el Lugo, no es va poder guanyar. Girona 1, Lugo 1... va marcar primer el Girona amb gol de Nahuel, però després va empatar les acaballes del partit Manu Barreiro pel conjunt gallec. Un Girona que és sisè, 38 punts, continua sent l'equip que marca el tall de la promoció per pujar i també es manté després de 24 jornades a 6 de la promoció, o en aquest cas de l'ascens directe, que marca el Valladolid. El d'ahir no va ser un partit fàcil. Si et sembla, sentim Michel, el tècnic del Girona, i ho comentem.
La sensación es muy buena, pero no podemos estar contentos. Si merecemos ganar, hay que ganar. Y creo que hoy merecemos ganar. Estamos sextos y queremos ir más arriba y queremos dejar atrás a gente, a los equipos que hoy no habían sumado, y no puedo estar contento. Hay situaciones un poco extrañas que tampoco las entendemos, pero...
¿Tú te sientes perjudicado por el VAR durante toda la temporada?
Yo creo que no estamos teniendo suerte con el VAR. No estamos teniendo suerte con el VAR.
És suau, Michel, no està tenint sort amb el VAR. Hi ha un penal assenyalat que desdiu el VAR per mans d'un jugador del Lugo i hi ha un gol anul·lat per un fora de joc que vaja, es pot xiular o no xiular perquè és al límit de Santi Bueno. No tenim jornada a primera, ho recordaves abans, Ballori, però sí tenim jornada el proper cap de setmana a segona, jornada número 25, dissabte 4 de la tarda, a Morevieta, Girona.
Tancarem futbol amb el Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
I el més destacat de la jornada, la primera federació.
S'acaba la primera volta, una primera volta que deixa l'Andorra en zona de play-off i que ens deixa el Sabadell i el Costa Brava en zona de descens, però alerta, perquè jo crec que el caire més negatiu pel futbol català en aquesta primera volta, la primera RFEF, és el Barça B. 7 victòries, 5 empats, 7 derrotes, una ensopegada més, el Johan Cruyff, 2-2 davant de l'UCAM de Múrcia, 26 punts en 19 partits, 6 que quedarien en el compte de l'interinat d'Albert Capellas, i pregunta obligada pel tècnic Sergi Barjuan. Estàs preocupat, míster?
Bé, al final, quan no aconsegueixes resultats, tot és preocupant. Portem una ratxa bastant negativa i bé, hem de seguir treballant, no queda més. Al final hem fet partits molt bons que no hem guanyat i hem fet partits que no mereixem perdre i perdem. És el futbol, el futbol. Hem preocupat, clar, normal. Quan no surten no es preocupa. No és fàcil per ningú, ni pels jugadors mateixos tampoc, perquè hi ha moltes vals durant tota la setmana i tenim que anar visquent amb això.
Aquesta setmana, jornada intersetmanal. Ja demà mateix, Costa Brava, Barça B.
I García Pimienta a Les Palmes. Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo... Seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Albert, el clàssic de la Lliga CB pel Barça.
Sí, amb el 75-85, i atenció, Ballori, que és la vuitena victòria blaugrana als últims 11 clàssics. Coincideix amb l'arribada a la banqueta de Jasikevičius. Bona defensa del Barça, va deixar sense idees el Real Madrid. Només va perdre 4 pilotes al Barça. Hem de destacar Sanli Akuric, 17 punts cadascun. Va tornar Mirotić tras el Covid, va sentenciar amb un triple, va haver-hi homenatge a Felipe Reyes, qui va ser capità del conjunt blanc. Vaja, una molt bona victòria del Barça que obre la porta al conjunt blaugrana a optar la primera plaça de la fase regular. Depèn de si mateix si guanya el clàssic de la segona volta al Palau. Què diu el tècnic del Barça, Jasikevičius?
Hoy fácil porque, mira, todo el mundo estaba sólido, esto demuestra 4 perdidas en defensa, hemos cometido errores, pero en líneas generales sí que estamos muy bien. Los dos cuartos de 16 y 14 puntos en segundo y tercero son muy importantes para nosotros, es muy buen número contra equipo tan potente en ataque como Real Madrid, y bueno, hoy ha sido mucho más fácil para mí, estoy seguro.
Propera cita pel Barça. Aquesta setmana toca Eurolliga. Dijous 9 de la nit visita el Palau Blaugrana a l'ASVEL Vilherbán.
I tenim relleu a la banqueta de l'Andorra, no?
Sí, el segon agafa el relleu del primer, és a dir, destituït Ivon Navarro per la ratxa de resultats que porta el Morabanc Andorra. Avui s'ha acomiadat Ivon Navarro de l'equip al que va arribar el 2018.
Mai no vaig pensar fa 3 anys que quan va arribar aquí a Andorra que aquesta part del camí estaria tan plena d'emocions, d'obstacles, d'alegries i de fins i tot una pandèmia mundial. M'emporto haver viscut un país tan especial en primera persona. M'emporto un idioma, una cultura i molts amics dels que duren. Ara toca apartar-se, estar al costat de l'equip i donar-los suport des de fora de la pista, que l'equip recuperi la seva posició natural.
I s'emporta unes semifinals de l'Eurocup, s'emporta unes semifinals de la Copa del Rei, el detonant la derrota contra el Baxi Manresa, i el relleu l'agafa el que fins ara era segon entrenador, David Eudal. Debutarà el dimecres a la pista del Trento Italian, partit d'Eurocup.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Joan.
Quique, és una gran notícia, deus estar molt content. La Vuelta del 2023 sortirà des de Barcelona, que acollirà dues etapes, a més.
Ja tinc un motiu per aguantar-te un any i mig més. Escolta, tu. Arribar al mes d'agost del 2023 per anar amb tu a veure les primeres etapes de la Vuelta Ciclista a Espanya. 19 d'agost, apunta. La crono per equips que donarà sortida a la Vuelta del 2023 i després la segona etapa el dia 20, una etapa que començarà fora de Barcelona però que acabarà als carrers de la ciutat. Ja veurem si a Montjuïc a prop, amb un sprint o amb una arribada una mica més interessant. Ho explica tot plegat avui al Museu Olímpic, acompanyat dels polítics, el director de la Vuelta a Espanya, Javier Guillén.
Son dos etapas en la ciudad de Barcelona. Una, la primera, la inicio, la del sábado, es una contrarreloj por equipos que evidentemente trataremos de aprovechar al máximo todas las, permítame así decirlo, belleza de Barcelona para proyectarla al resto del mundo. Luego, el segundo día, la etapa hará meta en Barcelona. Existe una vocación de tratar de recorrer mucho Barcelona. Lo que trataremos, y ahora empezaremos a trabajar en ello, es de que al final de los dos días Barcelona haya tenido, o la Vuelta haya tenido mucha presencia en Barcelona. Esa es la vocación que hay.
No succeeix des de l'any 1962. Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde, li han preguntat sobre si el Tour de França, per exemple, podria tornar a Barcelona. No descarta res, Collboni, que parla meravelles del ciclisme aquí, a casa.
La ciutat ambiciona a tot. Aquest és un gran esdeveniment, no només de promoció esportiva, sinó de promoció internacional de la ciutat. 200 països segueixen en directe aquest esdeveniment i que, per tant, volem que aplegui llocs simbòlics, icònics de la ciutat, però també volem que passi pels barris. És a dir, que la gent faci seva i pugui vibrar amb la Vuelta i pugui veure com passa a prop de casa seva. Jo crec que és un dels esports que permet d'una forma més directa estar molt a prop.
Tu vols el Guinardó, oi?
M'encantaria.
Doncs tant de bo. Esperen més candidatures per noves també proves esportives a Barcelona.
Quique, gràcies.
Adéu.
Adéu. I acabarem amb tennis, actualitzant el que està passant a l'Obert d'Austràlia amb el Juan Arias. Juan, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Han caigut ja tots els espanyols, tret de Nadal. Estarem pendents d'ell aquesta propera matinada, que juga a quarts.
Sí, de momento clasificados para cuartos. Hoy Medvedev, Aliassim, Sinner y Tsitsipas. Sobre las 4 de la mañana, Rafa Nadal se enfrentará a Shapovalov por un puesto en semifinales. El balear presenta un balance de 3-1 en sus enfrentamientos directos, pero ojo que el canadiense número 14 del mundo viene de eliminar a uno de los favoritos, el número 3, Zverev, por un 3-0, por tanto, habrá que estar atentos.
Ganar a Zverev en 3 sets es muy difícil y él lo ha conseguido, ¿no? Y supongo que vendrá con una gran confianza y aparte tiene un potencial tenístico enorme. Soy consciente que tengo que jugar a mi mejor nivel, hay que dar pasos adelante a nivel de nivel, yo creo que, bueno, los he ido dando. Vamos a ver si soy capaz de dar otro ahora contra un rival de alto nivel. Soy consciente que tengo que dar otro paso más y a ver si estoy preparado para darlo yo.
Si Nadal gana, jugará el jueves en semifinales contra el vencedor del Berrettini Monfils. Los otros dos partidos de cuartos, Medvedev, el número uno del torneo, contra Aliassim, y Sinner contra Tsitsipas. En cuanto a chicas, la francesa Cornet, verdugo de Muguruza, ha dado la sorpresa y ha eliminado a la rumana Halep. El domingo, Badosa, la catalana, cayó ante la norteamericana Kiss. La de Bagú acaba el torneo en quinta posición del ranking WTA, un puesto por delante de Muguruza, que es sexta. Una situación que espera consolidar.
Es algo muy guay poder tener esa responsabilidad. Creo que ahí siempre lo ha tenido Garbiñe, lleva muchos años ahí y merecidamente lo ha sido ella. Al final voy a ser la 1 del país, pero por una posición. Creo que al final ella ha ganado muchísimo más que yo, pero bueno, es algo que estoy orgullosa de ello. Ojalá pueda estar en esa posición mucho tiempo y ganármelo de verdad.
Por cierto, la última de Djokovic, el gobierno francés permitiría la entrada al país a extranjeros sin la pauta completa de vacunación si han dado positivo en los últimos 6 meses. Su contagio, el de Djokovic, del pasado 17 de diciembre, le otorgaría inmunidad hasta el 16 de junio, días después de que acabe Roland Garros. Por tanto, lo podría jugar del 22 de mayo al 5 de junio.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Alguien dijo una vez que al tiempo de juego has d'anar amb un full en blanc i algo d'imaginació, el que com d'imaginació, perquè si te lo llevas escrito de casa, te puede pasar como al bueno de Iván Álvarez.
Andorra-Manresa, primera media hora, Iván.
5:30 para llegar al interludio. Morabanc-Andorra, 26. Baxi-Manresa, 28.
Iván, Andorra, ¿estás por ahí?
Ahí. Sí, por aquí estamos.
¿Has dicho que llegábamos al interludio?
Sí, intermedio.
Pues, al parecer, el interludio es solo una pieza musical breve y no... Sí.
Es correcto, interludio, ¿no?
¿Ah, sí?
Seguro, vamos.
No sé yo.
En este caso no es del todo correcto.
Se ha entregado finalmente balón para el Sevilla.
Ramato Bagnori.
Interludio, ¿eh?
Interludio, sí. Va, abans del interludio, la selecció de l'Uruguai ha incorporat al profe Ortega en el seu staff. Fitxajazo.
Gil, gràcies.
Fins demà, Batllori.
Adéu, que vagi bé. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot.